Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio.
Seguim en xarxa quan passen 6 minuts de les 10. El Festival Hivernacle recupera finalment els concerts que l'aparició de la Covid-19 va obligar a suspendre i torna amb un cap de setmana de festival, de tardor, en aquest cas, coincidint amb la Castanyada. Us presentem aquest Hivernacle 2020 amb el seu creador, el Carles Ribot, de Brave Coast, que s'ha acostat fins als estudis de Ràdio Vilafranca. Carles, bon dia.
Bon dia.
Aquesta setena edició està costant molt de tirar endavant, eh? No sé si més que la primera, que començar sempre costa, però déu-n'hi-do, la Covid-19 t'està fent suar.
Sí, la primera va anar sobre rodes, perquè no ens esperàvem i ja va anar molt bé, però sí, amb això del virus hem tingut que fer 3 canvis en pocs mesos.
Aquest Hivernacle 2020 va començar el mes de febrer, vas poder fer el pròleg, les presentacions, al febrer i principis de març, i després es va estroncar tot, no?
Sí, ja hi havia un dels caps de cartell en els concerts presentació, que era el petit de Caleril. Després hi van haver els tallers petits de Feners, hi va haver un concert de Kids From Mars, també, i després també concerts a la plaça Sant Joan, això nou que ens havíem inventat aquest any de l'Hivernacle a la Vila, que feia que el festival arribés a una desena d'actuacions, que normalment en tenia entre 6 i 8.
El cap de setmana que va quedar estroncat era els dies 20, 21 i 22 de març, en plena pandèmia, tancats sí. A casa, ara recuperes aquest cap de setmana, no hivernal, però de tardor, tot i que has hagut de fer també restriccions pel toc de queda i a saber què més hauràs de moure.
Sí, nosaltres estem molt contestant a tothom i tal per les xarxes i tot, i estem molt amb la gent i respectant les lleis, però també que la gent pugui disfrutar-ho. Estem intentant al màxim d'aguantar-ho.
Hi ha molta inquietud, hi ha moltes preguntes, moltes consultes aquests dies, perquè, per exemple, pels dos concerts de divendres estan les entrades exaurides.
Bueno, ahir vam tirar-ne 8, vam obrir 8.
8
perquè
més.
Perquè hi ha gent que no podia, alguns no podien, per el canvi d'horari. L'últim canvi d'horari és a les 7:30 a Intana i a les 8:30 a Pau Vallvé.
Clar, a causa del toc de queda has hagut d'avançar aquests concerts.
Sí, però estem mantinguent actuacions. La d'en Pau Vallvé, per exemple, es manté amb el seu hora. Vull dir, serà més d'una hora de concert. Estem mantinguent els timings i tot, per això ens anem una mica més abans d'horari. I pinta, si ho podem fer, pot estar molt bé, però...
Sona estrany un concert a 7:45 del vespre, és
sí,
el cas d'Intana.
Sí, Intana a 7:45. Però bueno, com que la gent també està treballant més i tot, doncs en principi està aguantant bastant. La gent, en principi, molta gent s'ho pot muntar.
Hi ha una dificultat extra i és que s'havien venut abonaments.
Sí.
Ja al febrer i al març. Com els recondueixes a les noves dates? Han de reconfirmar? Què s'ha de fer?
Sí, estem fent que tothom confirmi assistència, sobretot els dels abonaments, i ens estan confirmant, per ara portem més de la meitat, i suposo que entre avui i demà acabaran de confirmar, i igualment ho tindrem present a l'entrada. Tindrem present tot. Si la gent té abonament i no s'ha enterat, ja, vull dir, serem molt flexibles. Estem deixant 10 entrades també sense vendre, per tot el que pugui ser. Estem fent tot el que podem.
Déu-n'hi-do, no?
Sí.
I a més, ara pendents d'aquestes noves restriccions que coneixerem avui o demà.
Sí.
Amb la incògnita de si hauràs de moure de nou, no?
Bueno, que la gent sàpiga que per part de l'organització, si no és una perjudicació per la salut i ho podem fer, ho intentarem fer culturalment, tenim les ganes de fer-ho.
De ganes n'hi ha molta.
Sí, sempre hem tingut moltes ganes. Però clar, quan ens obliguen a no fer-ho, com ens va passar al març, doncs després ja és una altra història. El que és molt probable és que el del divendres es pugui tirar endavant.
Que és el plat fort d'aquest cap
probable.
De setmana.
El cap de setmana, bueno, per part nostra seguim igual d'intentar-ho fer i veurem.
Són els primers concerts que programeu des de Brave Coast, d'ençà que s'han aixecat les restriccions?
No, hem fet el ressupor a l'estiu i hem tingut unes 1.500 persones, però tot només amb un grup per dia i tal, però... I a l'Electrovinyes també vam fer. Sí.
El que passa és que ara estem pitjor que quan vas fer l'Electrovinyes, per exemple. Estem més, sí, més restringits.
Sí, sí, quan vam fer l'Electrovinyes hi havia certa...
Certa llibertat.
Certa normalitat dintre la fase que estàvem. Sí, és una mica més complicat. Bueno, intentarem fer això. Hi ha, sobretot que la gent se'n recordi que hi van haver els canvis de data i que serà aquest cap de setmana i després aquest canvi d'horari dels concerts de Pau Vallvé i Intana. El cap de setmana es mantindria tot igual perquè ja es feia aviat, el dissabte es feia a les 7 i el diumenge un concert vermut a la 1.
La música ha estat una de les grans damnificades d'aquesta pandèmia, la cultura en general, però teatres, cinemes, equipaments han pogut anar reobrint amb dificultats, amb toc de queda, amb reducció d'aforaments. En el cas de la música hi ha moltes sales que encara no han reobert i que no s'ho plantegen perquè no és viable.
Sí, sí, sí. I nosaltres a ser un festival era un... estàvem en un entremig, però com que al final no posem barra i com que teníem el punt ja també que es feia en un teatre o un auditori, doncs hem mantingut la part de festival, la part més cultural, i el que era més d'oci de barres i tal, que hi havia el punt entre grup i grup i així, això evidentment no es pot fer. I però ens hem inventat unes camisetes, hem tret unes camisetes per qui vulgui col·laborar.
Ah, sí? Aviam, explica.
Bueno, les hem fet artesanals. Jo em porto una. És només amb el logo de l'Hivernacle, perquè vam pensar que seguís una mica la línia artística del festival i tot, que tenia el logo aquest d'hivern.
Un hivern que ara és tardor.
Sí.
I a més diuen que serà cap de setmana de màniga curta, però és igual, no? Hi ha ganes de música i tot s'hi val.
Sí.
Fem un cop d'ull, doncs, a aquests músics. Els músics els deus tenir il·lusionats i pendents de qualsevol canvi, no? Deus haver parlat amb ells milions de vegades.
Sí, estem tots molt pendents, però ha sigut tot molt professional amb ells, sí.
He vist xarxes, coses d'Intana, de Pau Vallvé, que tenen moltes, moltes ganes de venir a Vilafranca, sí, i de tocar.
Ja han anat posant els canvis d'horari perquè la gent s'enteri.
Han col·laborat, no?
Sí. Hi havia molta gent pendent si tornàvem a obrir entrades. Ahir vam avisar a tothom que havia estat pendent per missatge, que ens havien dit. A poc a poc. És com tres vegades la feina que fèiem normalment.
Sí, has de fer... Sí, habitualment ja fas d'home orquestra, que toques tots els papers, ara se t'ha triplicat la feina, no?
Sí, sí. Bueno, estem més gent col·laborant perquè seria impossible, però pel Facebook ens escriuen, pel mail, per Instagram... Sol que per Twitter no... Bueno, encara algun missatge directe a vegades, també.
També.
Però tothom està amb ganes de poder anar i d'enterar-se de tot bé. A la web està molt actualitzat. hivernacle.bravecoast.net, allà està molt actualitzat.
Va, fem que soni una mica la música i parlem d'aquests concerts, que és l'essència d'aquest Hivernacle que recuperem a partir de demà i fins diumenge. Com dèiem, el plat fort, Intana i Pau Vallvé, aquest divendres a l'Auditori de Vilafranca. Intana a 8:15, horari de pandèmia, i Pau Vallvé a partir de 9:15. Intana, grup amb arrels penedesenques, que presenta el seu nou treball, A Plan for Us.
Sí, 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 ens agrada moltíssim la sonoritat i tot, i tenim moltes ganes. Ho vam poder viure a l'estiu al Resupor, en directe, amb tota la banda, i pinta molt i molt bé. És un dels concerts destacats d'aquest festival, tot i que és una proposta més nova que altres, però...
Repeteix la banda al complet?
Sí, sí.
Diuen d'aquest A Plan for Us que hi trobarem detalls electrònics, que és més líric, més sensible.
Molt, molt delicat en directe, és una passada. Sí, sí, ho vam viure a l'estiu i encara tenim un molt bon record. I la combinació amb Pau Vallvé pensem que serà una nit especial.
Escoltem una mica aquest pop indie dels Intana.
Thank you. tot va bé.
Aquesta és una de les cançons en català, combinen anglès i català en aquest treball.
Sí. Sí, sí, està molt bé.
Toquen una hora justa i després arrenca Pau Ballbé, de 2 de 8 a 2 de 9 Intana.
Gairebé
una necessiteu, hora, una miqueta menys. O necessiteu una mica
de
temps.
Sí.
Suposo que s'ha de netejar l'escenari, no? I...
Sí, hi ha un canvi i... Sí, sí, és una miqueta menys, però... Intentarem que sigui el màxim de temps possible.
I a partir de 8:45, Pau Ballbé puja a l'escenari d'aquest auditori vilafranquí amb el seu nou disc, La vida és ara.
Sí, que l'ha fet en confinament, va estar 75 dies tancat a l'estudi i bueno, li va agafar el confinament en allà i va fer aquest disc, que ell estava en plena gira en banda, amb una banda molt canyera, i de cop ha fet un disco més... que veu de diferents estils, ha fet un disc molt obert i la gent doncs, ha aconseguit que més públic torni, bueno, comenci a descobrir-lo, més gent, i és al·lucinant el que està fent en Pau Ballbé, que havia passat ja de tocar menjadors a omplir l'Apolo i de cop ara doncs, encara ha guanyat una segona tanda de seguidors i tot amb aquest disc que ha fet ara, no sé, ha tingut... perquè estem parlant de més del doble de públic del que va tenir fa 2 anys.
Escoltem com sona aquesta Vida és ara.
Deixés pas per un altre costat. I és tan frustrant que si no fem pinya l'odi
Carles, ens explicaves que aquest disc és molt especial i té una història potent darrere, perquè, com tu deies, el Pau Ballbé va estar confinat al seu estudi 75 dies i va parir La vida és ara. Però és que es va confinar a l'estudi perquè resulta que s'acabava de separar, he llegit, i aleshores va agafar les seves coses i va dir, provisionalment m'instal·lo a l'estudi. L'enganxa al confinament, s'hi acaba quedant aquests 75 dies i esclar, a part de parir La vida és ara... És especial perquè és un moment diferent per ell, és una nova etapa, un canvi d'etapa, i a més, clar, s'ha d'apanyar amb els instruments i amb el que té a l'estudi en aquell moment.
Sí, bueno, per sort ell és un bon productor i té moltes coses per poder gravar bé, que això està bé, perquè hi ha molta gent que els hi va agafar el confinament de cop i tothom fent directes de baixa qualitat per les xarxes i així. Va abundar molt això, els directes, els... I ell, en canvi, no va voler fer directes i va tardar molt a fer un concert en confinament perquè li acabava de passar tota la situació sentimental i tot. Però després, quan s'hi va posar, doncs, amb el disco i això, ha sigut dels que més ha sorprès a la llarga. Ell, allò que diuen de fer les coses a poc i ben fetes, al final ell ha fet aquest disco i tot. En canvi, hi havia molta gent que es llançava molt a aprofitar perquè la gent estava molt a les xarxes, a fer directes i directes, que tot és vàlid.
Ets una mica crítica amb aquesta saturació de directes que vam viure.
Pues que va ser una mica bèstia. Al final qualsevol es posava...
Agafava una guitarreta, no?, i la rascava. Sí. Escolta'm, una cosa important. Hi ha toc de queda aquest divendres. Per tant, a quina hora acaba aquest concert doble d'Intana i Pau Ballbé i quin marge té la gent per tornar cap a casa?
Vale, estem rondant entre les... acabar entre les 9.45 i 9.50 màxim per anar tancant també l'auditori i que la gent tingui més d'una hora per tornar a casa. El tope és a les 11, portant l'entrada del festival, que ho podem demostrar també amb el, si és d'entrada o amb el mòbil. Nosaltres, si hem de respondre després per mail o si ens pregunten alguna cosa, ens preguntessin, doncs ja tenim a tothom apuntat.
Recordem això, el toc de queda comença a les 10 de la nit, però aquella gent que ve de participar en alguna activitat cultural, com seria aquest concert, té de marge fins a les 11 per arribar a casa. Per tant, és important guardar aquesta entrada.
Sí.
Això us ho hem preguntat aquests dies?
Sí, últimament, amb aquest canvi d'hora, l'últim canvi d'hora sí que ho pregunten i tal, una mica. No molt, perquè ells estan molt enterats de les notícies i tal, suposo. I...
Clar, hi ha ganes i estàs pendent, no?
Sí.
Un hivernacle que després d'Intana i Pau Ballbé continua aquest dissabte amb Stephen Munner and the Miracle Band. Stephen Munner és habitual.
Sí, ja ha vingut un parell.
És de la casa, no?, una mica ja.
Sí. Però aquesta vegada pot venir tota la banda. Bueno, ho havíem pensat quan estàvem plantejant tot el festival i tal, en el seu moment, quan no hi havia res del virus. Que clar, que ha sigut un festival, doncs que hi hagués hagut el dissabte una actuació amb tota la banda de Stephen Munner. Bueno, era un festival molt complet. Havíem aconseguit el cartell més complet i bueno, l'intentarem reproduir amb totes aquestes petites restriccions, si es pot fer, i si al final no es pogués fer, doncs ja avisaríem també el dissabte. En principi nosaltres volem anar endavant.
Stephen Munner i la seva banda que avançaran temes nous, està
sí.
Preparant disc.
Sí, sí, sí. Parla de de Fish and the Net. I té molt bona pinta. El que havia editat fins ara, bueno, ell havia tingut un grup de T-Servants, ve de Mallorca...
Havien vingut com a T-Servants, oi?
Ah, en el festival... No? El que és d'hivernacle, no.
Ja no.
Però ells sí que van fer, el millor ho dius, perquè van fer una actuació de tornada, però només van fer a Barcelona i alguna cosa més, però per aquí amb T-Servants no. El que passa és que sí que sempre ho expliquem molt a la biografia. Perquè estem parlant ja de finals dels 80 i tal. És que és un artista que té un llarg bagatge, fa cançons molt bones i pensem que s'hauria de donar més a conèixer. Washing down all the pain that I once gave. So just break the rules, just break the rules that tie you, that tie you. To your mind, that chain you to your thoughts. Your daughter like my son, my son like the man. Washing down all the pain that I escaped. Stephen Munner i The Miracle Band seran dissabte, en aquest cas, al claustre dels Trinitaris i a les 7 de la tarda. Sí, la gent pot entrar, és a dir, hem mantingut que era entrada gratuïta. És a dir, que la gent, si reserva, pot venir. Està tot a la web explicat, però per saber el correu, doncs és reserves@bravecoast.net. Allà poden reservar i nosaltres els hi respondrem.
En aquest cas a l'aire lliure, tant dissabte com diumenge, per tant, molt millor.
Sí.
I diumenge, última cita d'aquest cap de setmana d'hivernacle, amb l'Anna Andreu i el seu nou treball en el qual ha debutat en solitari.
Sí, l'havíem tingut amb Calido Home el 2017 i ara ha sorprès a tothom. Era una de les primeres actuacions que teníem al disc en solitari, a l'hivernacle, i després... Molts festivals han comptat amb ella i tot, i està, no ha parat de, bueno, ara fent coses online i així, però té molta projecció. Justament anava a treure el disc en un moment que, sí, tenia molt bona pinta.
Aquest nou disc, el primer, en solitari, Els mals costums, compta amb la violinista Marta Rufat, venen totes dues?
Sí, però toca la bateria ella.
Ah, bateria.
Sí.
Escoltem com sona. L'Anna Andreu havia vingut alguna vegada com a Cálido Home?
Sí, sí. 2017 al Teatre Cal Bolet.
Clar, aleshores cantaven anglès i ara sí. Debuten català per primera vegada.
Sí, i eren un duet a dues guitarres. I en canvi ara va amb bateria i més elèctric. I és aquest tret de sortida en solitari seu, així amb un format duet. I la seva veu també està tinguent molt bones crítiques i tot. L'han comparat amb la Maria del Mar Bonet i tot.
Brutal aquesta veu. Diu ella que era un repte cantar en català, que era un exercici pendent i ara s'ha tret aquesta espineta.
Sí, i ostres, sembla que li anirà molt bé, té molt bona pinta.
El concert de l'Anna Andreu, Aquests mals costums, el podreu seguir aquest diumenge, en aquest cas al migdia, a la una, al claustre dels Trinitaris també.
Sí, mateix, igual que amb l'Steven, la gent gratuïtament poden reservar. I els dels abonaments ja hi comptem, també, estem comptant, però estaria bé també que confirmin assistència per als altres concerts.
La fórmula de l'horari vermut, l'horari migdia, ja l'has provat
sí.
Bastant i funciona, no?
Ho fèiem al claustre de Sant Francesc. Sí, era una bona despedida del festival i en el web tothom que vagi pot confirmar assistència i tenen un formulari que els diu quins dies confirmen assistència. Pels que tenen abonament.
Com que hi ha aquest contacte tan estret a causa de la situació en la que ens trobem, amb la gent que s'acostarà, ve gent de molt més enllà del Penedès, Carles?
Normalment en el festival, tenint en compte l'any passat que va venir Mishima i així les últimes edicions, aquest any encara no tenim una idea molt clara, però sí, sempre, jo crec que és dels events culturals de Vilafranca que ve més gent de fora, a part del Bijàs, però sí, perquè no estàvem acostumats a... Bueno, teníem sobretot de Vilanova, del Vendrell, de Sant Sadurní, Gelida...
Carles Ribot, gràcies per presentar-nos avui aquest hivernacle 2020 que tira endavant aquest cap de setmana i molta sort.
Merci, igualment.
Parlant i escoltant de música, ens hem plantat a 11:15. Arriben les notícies i seguim.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Les notícies del Penedès en xarxa. Repassem l'actualitat de les comarques de l'Alt i el Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. L'alfabetització digital és imprescindible per la recerca de feina i per les comunicacions en aquest context de pandèmia. Aquest 29 d'octubre és el Dia Internacional d'Internet. Internet ha revolucionat molts àmbits i especialment el de les comunicacions d'una manera radical fins al punt d'arribar a convertir-se en un mitjà global de comunicació avui dia quotidià en les nostres vides. L'utilitzem per gairebé tot, des de compartir un moment enviant una foto a través de missatgeria instantània fins a comprar menjar o alguna d'actualitat electrodomèstic, fins a consumir informació d'arreu del món en un sol clic i amb una actualització permanent de continguts. A Vilafranca, des de fa molts anys, hi ha el punt TIC Vilafranca Virtual. Actualment es troba a la Fassina, on hi ha ubicat el servei d'ocupació de l'Ajuntament de Vilafranca. Es tracta d'un programa i uns espais que tenen com a objectiu posar les tecnologies de la informació i la comunicació a l'abast de tothom a través de l'accés lliure i gratuït, la formació i l'acreditació de competències TIC. La CUP presenta al·legacions contra la construcció d'un circuit de motocross del Pla del Penedès. Des de la formació es considera que l'Ajuntament ha de mantenir la protecció del sòl agrícola en la zona on es vol construir el circuit, així com la del sòl de protecció natural, ja que el terreny està travessat pel bosc del torrent de Sabanell i el de la seva confluència amb el del torrent de Puigdalba. I és que els boscos de ribera són considerats hàbitats d'interès comunitari i connectors naturals, motiu pel qual estan qualificats com a sòl de protecció especial del patrimoni natural. A banda, des de la CUP també s'alerta de la contaminació acústica que pot suposar la implementació d'un projecte d'aquestes característiques en una zona molt pròxima, tant al Pla com a Puigdalba. Per tots aquests motius, exigeixen la retirada del Pla Especial Urbanístic, així com un compromís explícit per part del govern amb la protecció de l'entorn agrícola i natural del poble, que és al seu parer incompatible amb la construcció d'un projecte d'aquestes característiques. I a Olèrdola, el projecte d'urbanització de Can Trabal es començarà a redactar en breu. La setmana passada, la Diputació de Barcelona donava a conèixer al govern municipal d'Olèrdola i a la Junta de Compensació l'equip tècnic que s'encarregarà de procedir a la redacció del projecte d'urbanització de Can Trabal. El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament d'Olèrdola, Juanma Sant Blas, precisava que amb l'ànim de donar suport als veïns d'aquesta urbanització, l'Ajuntament havia canalitzat aquesta demanda davant la Diputació per així obtenir els recursos necessaris per portar a terme el projecte, quan de manera habitual són les juntes de compensació les que acaben assumint la inversió. Els treballs es preveuen iniciar durant el mes de novembre i es preveu que la redacció acabi enllestida en un any. El projecte d'urbanització establirà les actuacions necessàries a fer a Can Trabal en serveis bàsics com enllumenat o sistema de clavegueram perquè la urbanització pugui passar a ser recepcionada per l'Ajuntament. I acabem explicant-vos que l'Arbós perd l'històric bastoner Jaume Bayo, que ja ballava amb el grup el 1953. Va ser un dels bastoners més antics de l'Arbós. Es va incorporar l'any 1953 al novell grup de joves arbossencs que reiniciaren l'any 1947 el ball de bastons a l'Arbós, com recorda l'historiador local Robert Rovira. El passat 23 d'octubre va morir a l'edat de 85 anys. Va néixer el 12 de juliol del 1935 al carrer Prat de la Riba, avui dia carrer de la Muralla, a Cal Bayo.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 11:15.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Avui és un dia molt cultural, molt musical, però també volem parar atenció una estona al nostre cos, a les nostres emocions i escoltar què ens diuen. I és que cada cop som més conscients que estar bé de salut no es redueix a estar bé físicament. Tenir benestar també és tenir cura de la salut mental i emocional. I avui a la secció Cuida't amb la terapeuta holística Roser Ferrer parlem de la importància de gestionar les nostres emocions per tenir vides saludables. Als estudis de Canal 20, conversa amb la Roser Ferrer, el nostre company Raimon de Cara. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Així és. Parlem amb la Roser Ferrer, terapeuta holística, en aquesta secció del Cuida't amb la Roser Ferrer. Què tal? Molt bon dia, Roser.
Molt bon dia.
Avui per parlar d'un aspecte, vaja, que és un univers molt ampli, la gestió emocional.
Exacte.
Com ens hem de cuidar emocionalment.
És un superunivers molt, 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 molt ampli. I avui començarem per una primera part. Ja anirem veient doncs, cap a on ens anem enfocant, però sobretot avui ens posarem com en una visió general, no? de com gestionem les emocions i quina és la millor forma de fer-ho. Per mi les emocions són com els aliments, ja que s'han d'ingerir, digerir i eliminar. La qüestió és si ho hem après a fer o si ens ho han ensenyat. I pel que veig en el meu dia a dia, a la consulta i en el món, jo diria que no. I jo potser m'hi dedico perquè sóc una persona altament sensible, que és un tret de la personalitat, de la qual el 20% de la població mundial també ho és. I aquesta alta sensibilitat doncs, sempre m'ha fet ser molt emocional, no? I sempre doncs, aquesta sensibilitat m'ha portat a una necessitat d'una millor gestió per estar bé. Llavors, si mirem una mica enrere, és cert que pels nostres pares i avis, després d'una postguerra, havien de fer honor a la piràmide de Maslow, que ens parla de l'ordre de prioritats humanes. I clar, en aquell moment el més important era sobreviure, en el pitjor dels casos, no? I les emocions quedaven més en un segon lloc. Llavors, segurament frases com plorar no serveix de res, encara ara les escoltem, no? Tot i que és cert que a l'escola, sobretot a la primària, es veu un canvi a l'hora de relacionar-se amb les emocions.
Perquè plorar és útil.
Plorar és útil, sí, però encara ara, eh? Ja tenim molt aquest fons, doncs, pel que vam aprendre dels nostres pares i avis, però no perquè no volguessin, sinó perquè és el que van aprendre en aquell moment. Llavors, actualment, per regla general, tenim cobertes les necessitats bàsiques i això ens permet donar espai a les emocions. La meva pregunta és, com et relaciones amb les emocions incòmodes tatxades de males emocions, com per exemple pot ser la ràbia, l'enfado, la por, incertesa, la decepció, la frustració, la tristesa, per dir-ne algunes. Si ens fixem, un elevat nombre de persones s'ha de medicar amb ansiolítics i antidepressius per afrontar la vida diària. Un alt nombre. I jo em pregunto, és malaltia o és incapacitat de gestionar les emocions? A veure, deixant a un cantó doncs, persones que han patit un trauma fort, no? En aquest moment, per suposat, doncs, ostres, de cop m'he afrontat davant d'una situació dura, doncs són medicacions molt útils. Però això, sostingut en el temps, doncs potser que ens hem de qüestionar com relacionar-nos amb elles, perquè no és una malaltia, és una tristesa, és un enfado doncs, que m'ha provocat la vida i necessito relacionar-me amb ell, no? Davant de la malaltia d'un ser estimat, de la mort d'un ser estimat, de com em fem fora de la feina. Bueno, doncs hem d'aprendre a gestionar això perquè no es converteixi en algo crònic, no? Que anem arrossegant, hem d'afrontar, i no és fàcil, per això és útil pues, anar a terapeutes, anar a psicòlegs que ens ajudin a com gestionar, com veure aquestes emocions, com abraçar-les, i al final és treballar pues, l'acceptació, no? Un dol, per exemple, té tota una sèrie de fases que un sol, doncs, penso que costa de viure, i anar al psicòleg o anar al terapeuta no vol dir que un està malalt, simplement que va a buscar una ajuda per millorar el seu dia a dia. És cert que estar a l'alçada del ritme que la realitat ens demana és dur, fins i tot a vegades és insuportable. Jo a vegades penso, com deia Mafalda, que pari el món, que jo baixo. Ja que no sé si estic vivint o sobrevivint. El famós estrès, no? El famós estrès és una resposta fisiològica del nostre organisme per fugir de qualsevol perill o amenaça. Però clar, que el nostre cos visqui constantment en aquest estat fa que la nostra salut se'n ressenteixi. Gràcies a la resposta de l'estrès, el cortisol es dispara, l'adrenalina puja i això ens permet estar molt alerta. el nostre sistema digestiu es paralitza perquè tinguem tota l'energia per fugir, per salvar-nos. El cor batega més ràpid, la pressió arterial augmenta i això, sostingut en el temps, és el nostre mal d'avui en dia. El nostre cos ens avisa amb símptomes com dolors, malestars, malalties i ens encanta la pastilleta que fa callar tots aquests símptomes. Però, com he dit al principi, les emocions s'han d'ingerir, digerir i eliminar. Imagineu què passaria si no anéssim de ventre durant molts dies. No cal dir-ho, oi? Doncs tenim un restrenyiment emocional que acaba alterant el nostre estat físic. A vegades un mal de cap pues simplement ens està dient que o estem tenim uns mals pensaments, o estem dormint poc, o no ens estem alimentant bé, o tenim una tristesa i una tensió no gestionada. Prenem la pastilleta i diem, calla! El cos és molt intel·ligent i vol doncs, posar-se en contacte amb nosaltres per dir, canvia la forma de fer això perquè així no estem anant bé, no? Però, repeteixo, si jo tinc una migranya molt forta, la pastilleta és meravellosa. El tema és si cada dia tinc mal de cap. Potser que canvi la forma de fer les meves coses, com deia Einstein, per obtenir resultats diferents, no? Llavors, una eina valuosa per la gestió emocional és l'art, la creativitat, la poesia, per exemple, no? Jo avui porto un poema que a mi m'agrada molt, que és de Rumi. Rumi és un poeta sufi del segle XIII, més o menys, i us el llegiré. Es diu La casa d'hostes. L'ésser humà és una casa d'hostes. Cada matí, una nova arribada. Una alegria, una tristesa, una maldat, una certa consciència momentània arriba com un visitant inesperat. Dóna'ls la benvinguda i rep-los a tot. Fins i tot, si fossin una multitud d'elements que buiden casa teva amb violència. Fins i tot, així, tracta a cada hoste amb honor. Pot estar creant-te l'espai per un nou deleit. El pensament obscur, a la vergonya, a la malícia. Rep-los a la porta rient i convida'ls a entrar. Sigues agraït amb qui sigui que vingui perquè cada un ha estat enviat com un guia del més enllà. És un poema que sovint el llegeixo a les persones perquè ens parla d'aprendre a sostenir, aprendre a mirar i sentir allò que no ens agrada, ja que hem après a escapar de moltes maneres. Addiccions vàries, des de les més dures, com poden ser drogues, alcohol, a les més acceptades socialment, no? Com pot ser menjar, com pot ser fumar, com pot ser les addiccions a, pues, al mòbil, no? Que crec que aquesta la tenim tots. Però són formes d'escapar, ens ajuden a sortir de l'aquí i ara. Llavors el poema ens recorda que la vida és sàvia i que hi ha una intel·ligència més enllà de la part cognitiva, ja que el nostre conscient abarca un 5% de la totalitat i l'inconscient és un 95% d'aquesta totalitat. Llavors, com deia Carl Gustav Jung, fins que l'inconscient no es faci conscient, el subconscient seguirà dirigint la teva vida. El subconscient és un conjunt de processos mentals no percebuts conscientment per la persona, però que poden aflorar en determinades situacions a influir en la manera d'actuar o en el propi caràcter. La frase, jo sóc així i ja no puc canviar, jo afegiria, jo he après a funcionar així, per totes les meves capacitats, ja que ningú me n'ha ensenyat. És una frase que jo escolto molt sovint, no? Sóc així. Bueno, però de què et serveix ser així, no? Si al final pateixes. Bueno, potser has après a funcionar així. Llavors, ja és com, és veritat. Podria funcionar d'una altra manera? Sí. La qüestió és voler funcionar d'una millor manera per viure amb més equilibri. Però això demana valor, confrontació amb un mateix, per reconèixer l'ego, que aquest ego és una estructura de personalitat creada a la infància que ens va ajudar a sobreviure quan no teníem recursos, però que ara ja no ens fa falta. El que passa és que ens hem identificat tant amb ella que costa saber qui veritablement hi ha sota aquesta estructura de personalitat. I l'ego no és algo que haguem de matar, simplement és algo que ens està defensant en un moment donat davant d'una situació. Per tant, ja està bé que existeixi, però és ideal poder dir, hòstia, ara ha sortit la meva estructura de personalitat a la defensa, no? O poder parar i dir, val, en aquest moment no necessito viure des de l'ego, en aquest moment puc apartar-me un moment i ser jo. I ser jo, com dic, requereix autoconeixement, requereix molta confiança i valor. I bueno, jo crec que avui hem parlat de com una base, un principi, com per començar a desgranar aquesta informació, no? Parlar amb vos doncs, el proper dia sobre, doncs, una mica més sobre l'ego, aquesta estructura de personalitat que es crea quan som infants, i estats per viure en l'aquí i ara, per connectar amb el present, per sostenir aquelles emocions que no sé com gestionar.
Molts conceptes, un marc molt, molt ampli que ens ha suggerit moltes idees. M'ha cridat l'atenció, entre d'altres moltes coses, per exemple, el concepte de restrenyiment emocional. Suposo que molt connectat al que s'entén comúment com a bloqueig emocional.
Sí,
com
podria ser.
Com clar, superem aquest restrenyiment emocional?
Clar, és un bloqueig que ens roba moltíssima energia. Molta energia, o sigui, aquest conscient del qual volem dominar, volem controlar, no? O sigui, la teva capacitat o necessitat de controlar està parlant de la teva por que hi ha darrere. Llavors, aquest bloqueig al final també et roba molta vitalitat, molta energia. I els bloquejos, no només això, al final també ens creen malestars. I al final, com us deia, un aliment quan l'ingerim o no el digerim i no l'eliminem, s'acaba transformant en algo físic. I el proper dia podem parlar sobre codis corporals, és a dir, per exemple, el ronyó és un òrgan relacionat amb l'emoció de la por. Clar, el cortisol s'allibera a partir de les suprarenals, que són unes glàndules molt petitones que tenim sobre el ronyó. Llavors, l'adrenalina, tot això s'allibera a partir d'allà. El fet de viure amb tensió, amb por, amb estrès, doncs fa que el nostre ronyó no estigui prou bé. La tristesa, per exemple, és una emoció molt relacionada amb el pulmó. Una persona amb bronquitis o epocs o problemes constants de pulmó, és que fins i tot podria dir la persona que fuma, no? Allà hi ha algun tema relacionat amb la tristesa, amb tapar, amb... Llavors, és molt interessant els codis corporals. Aquest bloqueig pot sortir, doncs, a través d'un òrgan que no funciona del tot bé perquè la vitalitat d'aquell òrgan està mermada.
De fet, el que apuntaves és que l'estrès és una resposta fisiològica del cos a un origen, a una causa anterior que és emocional.
Clar, l'estrès al final és un mecanisme que té el cos per sobreviure, no? Davant d'un estat així d'estrès o d'un atac, doncs el que fem és respondre, i fixa't, tu no penses, ui, m'està, o sigui, un cotxe m'està a punt d'atropellar, a veure què he de fer. No, tu de seguida actues i tu no has pensat, no? O sigui, és meravellosa aquesta resposta que té el cos. És molt antiga, és del nostre cervell, de la part del cervell més primitiva. Però clar, això sostingut amb el temps fa que, sobretot el nostre sistema digestiu, avui en dia podem veure, no?, la majoria de persones amb un sistema digestiu molt castigat per l'estrès, primerament, per l'alimentació, també és cert. Però jo, amb el temps, m'he anat donant compte com l'alimentació és un gran pilar de la nostra salut, però la gestió emocional també és un gran pilar i amb els anys doncs m'he donat compte que qui té més força és justament el pilar de gestió emocional. Perquè a vegades he vist persones que s'alimenten molt bé, però en canvi estan fatal. I al fons era que tenien una mala gestió emocional. O persones que he vist que s'alimentaven fatal i que estaven perfectament. I la diferència era que tenien una bona gestió emocional, no? I això sempre m'ha creat moltíssima curiositat i és el que, doncs el que treballo, no? Important com ens alimentem, però per exemple, si tinc un dia trist, en comptes d'aquell dia anar a menjar alguna cosa que no em convé, no, millor aquell dia que no, perquè el meu cos estarà molt més susceptible. En canvi, si jo estic contenta, feliç, equilibrada, doncs, escolta, que em mengi alguna cosa que tampoc em convé gaire no em farà tant de mal com un altre dia que no estigui bé.
Em recordaves la importància del subconscient, el pes importantíssim que té amb com som, i vinculat això amb la necessitat de l'autoconeixement com a primer pas per detectar què podem canviar, perquè és possible no quedar-se en aquest eslògan de soc així i no puc canviar.
Exacte, exacte. O sigui, hi ha tantes possibilitats i l'autoconeixement al final és un camí d'empoderament personal. També com a base de que la perfecció no existeix. O sigui, la imperfecció ens fa únics. També vivim en un moment on en xarxes, no? Veiem que penjo allà la meva felicitat, penjo tot lo bonic i sembla que hagi d'estar tota la meva vida perfecta per ser feliç. Doncs no, aquesta no és la veritat. Mentre estiguem vius tindrem coses a resoldre, és un aprenentatge, és un camí d'un aprenentatge, no? O sigui, no ha de ser tan important, és com... no és que no sigui tan important, però hi ha una frase que m'agrada molt que és com, deixa't en pau, saps? Deixa't en pau amb les teves carències, amb les teves imperfeccions i accepta't. Al final, qui parla que és lo perfecte, no? O qui parla que és la vida perfecta. Llavors, abraçar les nostres imperfeccions forma part de la gestió emocional, però és un camí d'autoconeixement. A donar-me compte, doncs, escolta, tinc certs talents, però també tinc certes carències. I ja està bé.
Ens has donat lectura a un poema. L'art pot ser curatiu? És una bona teràpia?
Sí, jo crec que la poesia, la música, l'art en si, en general, ens connecta a la creativitat, no? I com deia Martha Graham, que és una de les creadores de la dansa contemporània als Estats Units, deia, mantén el teu canal obert. Què vol dir això? La creativitat passa a través nostre, però perquè passi a través nostre hem de mantenir-nos presents, connectats, atents, o sigui, l'estat coach, per exemple, no? Coach ens parla d'estar connectat, obert, atent, centrat i sostenint tot el que hi ha. No és un estat zen, és un estat de presència, no? Com el mindfulness que està molt de moda, doncs estigues aquí, obert, i accepta tot el que hi ha. Bueno, accepta potser és una mica fort, però sostén tot el que hi ha i mantén la teva presència, no? El cos és el que està més present. La nostra ment pot estar en el passat, pot estar en el futur, però el nostre cos sempre està aquí ara. I el fet d'estar aquí, observant tots els nostres sentits, t'obre el canal. I la creativitat és necessària, no només per pintar ni ballar. La creativitat per què em poso avui de roba, què faig avui per dinar, o com gestiono el meu dia a dia. Per molt que tinguis una feina com molt estructurada i rutinària, si estàs creatiu o creativa, serà molt més fàcil afrontar-la, no? Llavors, la creativitat, i una de les maneres de ser tocats per aquesta creativitat o ser inspirats és l'art.
Ens has situat alguna pinzellada de context històric de la importància que ha anat adquirint la presa de consciència de la gestió emocional com a factor de benestar. És una bona senyal prendre consciència que és un apartat importantíssim de la salut, a diferència de fa alguns anys. Ara sí que es posa l'accent en què cal fer aquesta gestió emocional.
Sí, de fet se'n parla moltíssim. L'única cosa és explicar-m'ho i entendre-ho, i l'altra és donar-me el permís d'endinsar-me i crear-ho i fer-ho.
Perquè un pot saber què ha de canviar o què és el que ha de modificar de la seva conducta, una altra cosa és que sigui conseqüent amb aquella diagnosi prèvia.
Exacte. Exacte.
Doncs per veure quines eines, entre d'altres, sobre la qüestió que hem tractat avui de la gestió emocional, en parlarem en propers espais del Cuida't amb la Roser Ferrer, terapeuta holística. Aquí agraïm molt que hagi estat avui amb nosaltres. Gràcies, Roser, que vagi molt bé. Fins la propera.
Gràcies a vosaltres.
No vull canviar la pell. Casual i també pot durar poc. El que vull, el que faig, pot fer-te mal si et sento al meu costat. Però no, no pensis que és dolent, només és rock and roll. Vaig canviant de ciutat, no sé on vinc, tampoc recordo allà on vaig. Jo no sé quants anys, jo no sé què faig, la millor em va, més perdut vull estar, però no, no pensis malament, jo només vull...
Penedès en xarxa, un programa que fan possible Ràdio Vilafranca, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Domenys Ràdio. Estic...